Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa a aquesta hora manifestacions arreu del país per commemorar el 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, sota el lema La vergonya i la por pels agressors. Maria Pagès.
Des de l'organització Novembre Feminista, Marisa Fernández reclama tractar la violència masclista com a fet estructural per erradicar-la. Des de l'Ajuntament de Barcelona, la regidora de Feminismes, Raquel Gil, es compromet a treballar per fer que l'espai públic sigui un lloc segur i lliure de violències masclistes.
Les violències contra les dones no són fets aïllats, són fets estructurals. Si no, es contemplem des d'aquest punt de vista, mai aconseguirem erradicar-les.
Hem après, mai millor dit, a base de cops, que el que passa a l'espai privat és públic, és col·lectiu i ens interpel·la a tots, però també el que passa a l'espai públic, perquè si les dones no poden sortir als carrers, això vol dir que les estem mantenint fora de totes les esferes que normalitzen la seva vida com a ciutadanes.
La UGT es marca com a objectiu aconseguir la jornada laboral de 32 hores. Avui s'ha celebrat la primera jornada del 44è Congrés Federal del Sindicat.
El secretari general, Pepe Álvarez, ha aprofitat la presència per primera vegada del líder del Partit Popular per aclarir-li que a Catalunya la llengua no és la causa d'una possible fractura social.
Catalunya és una tierra de acogida, és una tierra de cohesió social. Aquí el riesgo de fractura social no és por la lengua que hablemos, sino que es porque cada vez hay más pobres y cada vez los ricos tienen más. Esta es la verdadera riesgo de fractura social.
L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya denuncia l'increment de prescripcions mèdiques no justificades.
Entre els medicaments més prescrits sense necessitat objectiva hi ha les pastilles pel colesterol o les dels ansiolítics. La directora de l'agència, Sandra García, ha explicat que el problema afecta també altres països.
Té a veure amb això, amb la possibilitat de millorar l'adequació de la prescripció, del que es receta a la gent en funció dels perfils que té, no? I clarament és un dels que cal millorar i, bueno, el que cal també és posar sobre la taula com millorar-ho, no?
En cultura, el sector de les arts escèniques en català s'ha unit per organitzar avui una gala solidària amb els seus companys de València afectats per la Dana.
De Goll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique o Judit Nederman són alguns dels artistes que participaran en la gala. L'acte, que es farà al Teatre Tivoli de Barcelona i que començarà a les 9, s'emetrà en directe per la xarxa Més.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol tornar al camí de la victòria.
Després de sumar dos partits sense guanyar la Lliga contra la Reial Societat i el Celta, els blaugranes volen tornar a sumar de 3 en el partit de Champions que disputaran demà contra el Brest francès a l'estadi Lluís Companys. Els de Hansi Flick buscaran seguir la bona dinàmica a la competició europea contra un rival que ara mateix és quart a la Lligueta, dues posicions per sobre del Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient molt i molt suau, molt més del que és habitual per aquestes dates, però això sí, amb molts núvols. Van deixant pluges, han arribat des de la banda de l'Aragó i han anat escombrant també gran part de les comarques de Lleida, interior de Tarragona, a hores d'ara arribant fins a la Catalunya central o a d'altres indrets de les comarques de Barcelona. Estem parlant de pluges que són molt fugaces, només anirà descarregant una mica més el Pirineu Lleidatà, en forma de neu, això sí, molt, 500 metres baixant una mica cap als 2.000 metres aquest vespre. El que diem, aquesta pluja s'atansa una mica més cap a l'est, però és molt efímera i al llarg de les immediates hores, fins aquest vespre aproximadament, arribarà a plovisquejar, poc més que mullar-se al terra en algunes comarques de Barcelona o la costa gironina. El vent del sud, de mica en mica, anirà girant ja cap a mestral i tramuntant aquesta propera nit, i això vol dir que demà baixarà la temperatura. No és que hagi de ser un dia molt fred, però sí que canviarem d'aires i demà al matí amb alguns núvols, sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals avui en aquesta xarxa viària, per tant, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona. L'extrem sud destaca l'autovia 2, un pèl carregada, un parell de quilòmetres, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Sentit Martorell, sortint de Barcelona, això l'autovia A2. I l'autopista del Garraf, també a l'extrem sud, la C32, amb retencions, això, un parell de quilòmetres, a Sant Boi de Llobregat, en sentit Castelldefels. De l'extrem nord, ens quedem amb les dues vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona, autopista C33, retencions de 4-5 quilòmetres entre Montcada i l'enllaç amb les rondes, d'entrada a Barcelona. La C58 va carregada en totes dues direccions. D'entrada a Barcelona, i uns 4 quilòmetres de retencions, també des de Montcada fins a l'enllaç amb les rondes. Però és que la mateixa S58 ara presentaria uns 5-6 quilòmetres d'aturades sortint de la capital catalana gairebé des del Nus a la Trinitat fins a Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora manifestacions arreu del país per commemorar el 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Sota el lema La vergonya i la por pels agressors, el feminisme torna a sortir als carrers.
I ho fa per reivindicar les 16 dones i 3 nens i nenes assassinades a Catalunya des de principi d'any. Una xifra que supera les 15 registrades durant tot el 2023. I atenció, perquè avui hem sabut que el Sistema de Salut de Catalunya va detectar gairebé 11.000 casos de violència masclista contra les dones l'any passat, un 5% més que el 2022. La xifra inclou casos amb diagnòstics de sospita i confirmats. Les dones més afectades són les de la franja d'edat, que va dels 15 als 44 anys, seguides de les del grup d'edat entre 45 i 64, i 9 de cada 10 pertanyen al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000 euros.
Aquestes són les dades d'aquest 25N, però, com dèiem, a aquesta hora el feminisme torna a ocupar els carrers a Barcelona. La protesta ha començat a Passeig de Gràcia amb Diagonal i allà hi tenim els nostres companys d'Esplugues Televisió. Judit Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, ens trobem a Jardinets de Gràcia, a la manifestació contra la violència envers les dones. Una manifestació que ha començat a dalt de tot de Passeig de Gràcia i que finalitzarà a plaça Universitat, passant pel Gran Vi. Ara mateix estan acabant la lectura del manifest i la gent ha de començar a baixar per Passeig de Gràcia sota el lema La vergonya i la por dels agressors, jovents i estats assumint responsabilitats. I és el crit que s'està repetint des del principi és que la vergonya canvi de bàndol, un himne fent referència a les paraules de Gisel Tricot, i que ha generat molta polèmica i que s'ha convertit en tot un símbol del feminisme actual. Per tant, una protesta que de moment ha agrupat centenars de persones i organitzacions i gent molt diversa i que a hores d'ara començarà a fer caixar un resultat amb dos blocs diferenciats, un només i un mig que pot participar tothom qui vulgui.
Moltíssimes gràcies, Judit. De Barcelona marxem cap a l'Ebre perquè a Tortosa, a les 6 de la tarda, també ha arrencat el seu acte institucional d'aquest 25N. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
Hola, bona tarda, així és. De fet, l'Ajuntament de Tortosa ha anunciat avui la creació d'una xarxa comunitària Lila a la ciutat. Això ho ha fet saber el consistori durant l'acte institucional del 25N. Se tracta de la Unió de Comerços, Entitats, Associacions i Empreses que passen a ser espais segurs lliures de discriminacions. A hores d'ara ja s'han inscrit 40 empreses i entitats i l'Ajuntament vol interpel·lar així tota la ciutadania fent una taca d'oli a tota la ciutat. D'aquesta manera, les entitats adscrites a Per una Tortosa lliure de discriminacions se comprometen a rebutjar qualsevol forma de discriminació, a promoure la diversitat o a denunciar casos de violència que se produeixin dins de l'empresa o l'entitat. D'altra banda, en pocs minuts començarà una manifestació també aquí a Tortosa, convocada per Vaga Feminista Terres de l'Ebre, que recorrerà els carrers de la ciutat. L'entitat reclamarà serveis 24 hores per atendre a dones en situació de violències masclistes a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Dani. I de l'Ebre cap a Badalona, on també a aquesta hora celebra la commemoració del Dia contra les Violències Masclistes. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs, bona tarda.
Bona tarda. Ara la manifestació ja ha acabat, però més d'un centenar de persones s'han aplegat aquesta tarda a la plaça de la Vila de Badalona en l'acte institucional amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones. L'esdeveniment ha començat amb un minut de silenci en honor a totes les dones assassinades per les seves parelles o exparelles. I tot seguit, tots els grups municipals han llegit un manifest conjunt al que han remarcat que el 80% de les dones catalanes han patit alguna violència masclista al llarg de la seva vida i han assegurat que treballaran per aconseguir espais lliures i segurs per a tothom. Per la seva banda, la plataforma 25N Badalonina ha reivindicat un pla integral d'actuació a la ciutat i ha reclamat a l'Ajuntament més finançament i recursos per a l'atenció de les víctimes, posant com a exemple, concretament, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT. Per part de l'Ajuntament, també s'ha impulsat un acte per aquest dijous amb la voluntat de portar més enllà d'un sol dia les reivindicacions del 25N. La jornada, anomenada Apropa't, inclourà un balanç del primer any de la campanya de prevenció de les violències sexuals al municipi.
Gràcies, Jordi. Una jornada de 25N on el govern, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona han llegit un manifest unitari a la plaça Sant Jaume aquest migdia. En l'acte s'han compromès a treballar per fer que l'espai públic sigui un lloc segur, lliure de violències masclistes. Esther Minguell.
S'ha reclamat un espai lliure i segur per elles, i és que 8 de cada 10 dones han patit alguna violència masclista a la seva vida i un 20% ho han fet a l'espai públic. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Emma Menor, interpel·la la societat per fer-la còmplice a l'hora de denunciar les actituds masclistes.
Davant tota aquesta situació de degoteig constant, de vides trencades pel masclisme, faig una interpel·lació a cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Quina és la posició que volen tenir? Una posició passiva, de no va amb mi, de m'ha anat massa lluny, o una actitud activa perquè tots som agent del canvi?
En la jornada d'avui, Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona es comprometen a dedicar esforços per garantir que els espais siguin segurs i lliures per totes les dones. Ho explica Raquel Gil, regidora de Feminismes i Igualtat de l'Ajuntament.
Hem après, mai millor dit, a base de cops, que el que passa a l'espai privat és públic, és col·lectiu i ens interpel·la a tots, però també el que passa a l'espai públic. Perquè si les dones no poden sortir als carrers, això vol dir que les estem mantenint fora de totes les esferes que normalitzen la seva vida com a ciutadanes.
Des de la Diputació de Barcelona, la presidenta delegada de l'àrea de Feminisme i Igualtat ha insistit en posar el focus més enllà de les dades i mirar la repercussió que tenen en la societat les violències visibles i les que no es veuen.
Mentrestant, els advocats de Barcelona denuncien que el nombre d'actuacions del torn d'ofici en l'àmbit de la violència masclista i de gènere ha augmentat més d'un 5% aquest any.
Una xifra que continua creixent. Els advocats i advocades han atès ja gairebé els mateixos casos de gener a octubre que durant tot el 2023. Els col·legiats insisteixen en la importància de la justícia gratuïta i reclamen una atenció més integral.
David Benito.
El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha fet prop de 10.000 actuacions d'ofici en l'atenció de víctimes de violència de gènere i masclista amb el que portem d'any. Això suposa un increment del 5,6% respecte al mateix període de 2023. La institució reclama una atenció integral a les víctimes. Carmen Valenzuela és la responsable del torn d'ofici de l'ICAP.
Què estem fent? Estem atacant el problema d'arrel, que és necessari també un tractament més integral, que seria, per exemple, doncs, psicològic, les dependències emocionals, temes que es queden penjats i que penso que no els estem atacant des del fons. I el tema judicial és un esglaó més i fem el que puguem nosaltres els jutges, però a vegades no és el tema de fons.
Així, els advocats i advocades del torn d'ofici de Barcelona atenen una mitjana de 33 casos diaris, 1.000 cada mes. Per primera vegada, actuacions d'ofici superen les actuacions civils i només són superades per les actuacions penals.
Precisament en l'àmbit judicial del 25N, a Mataró, una dona denuncia que una sentència l'obliga a deixar el fill amb el pare acusat de maltractament i abusos sexuals al menor. Mataró Ràdio, Laura Serra.
Una sentència judicial obliga la Sílvia a portar el seu fill a les visites acordades amb el seu exmarit. La demanda de divorci va anar acompanyada fa més d'un any d'una denúncia per violència de gènere. Mentre esperava el judici, al cap de poc que comencessin les visites que el jutge havia dictaminat amb el pare, explica que el seu fill va manifestar-li que no volia tornar amb el seu pare perquè el maltractava i l'havia sotmès a abusos sexuals. Aleshores va presentar una denúncia per maltractament i abusos sexuals cap al menor. Des d'aquell moment, i a l'espera dels judicis, assegura que es va veure obligada a incomplir el règim de visites amb l'objectiu de protegir el seu fill.
I aquí és on crec que el sistema falla, perquè no es poden donar règims de visites a menors amb procediments penals oberts. perquè després els menors pateixen les conseqüències.
Una situació que des del Col·legi d'Advocats de Mataró reconeixen que es produeix i que no és puntual en casos de violència masclista. Les conseqüències que pot portar per la mare incomplir el règim de visites establert per un jutge mentre justifica el perquè d'aquest incompliment poden ser des que se l'obligui a entregar els seus fills al pare fins a multes coercitives si l'incompliment és reiterat.
Més coses relacionades amb aquest 25N. Amb el projecte dels Punts Lila, un grup de veïnes de Sant Antoni, a Barcelona, han creat 50 espais segurs al barri.
Són botigues, bars o comerços que s'han convertit en zones de conversa per qualsevol dona que se sent amenaçada, pateix violència de gènere o ha viscut en algun moment de la seva vida un episodi d'agressió.
Després de 3 anys, la iniciativa s'està estenent per altres indrets. Anna Ruiz.
Una de les promotores del projecte dels Punts Lila, Rocío Vilaró, ha avançat en declaracions a la xarxa que altres barris de la ciutat de Barcelona volen desplegar la iniciativa.
Són espais on les dones, on aprofitem aquesta confiança que hi ha entre la botiguera, la perruquera i la clienta, són espais naturals on tu pots entrar i explicar una violència que estàs patint en aquest moment o que has patit a la teva vida però la guardes dintre i la vols explicar. Altres barris també s'han fixat en l'èxit del projecte, en la continuïtat, i estan demanant-nos per acompanyar-les en aquest projecte i s'està fent al Poble Sec, Raval, Esquerra de l'Eixample, estan començant, estem molt, molt contentes.
El projecte, que té el paraigües de la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també inclou formació i assessorament per a les dones que regenten els locals i espais públics que formen part d'aquesta xarxa de dones. Una xarxa aquesta que s'ha convertit en una mena de mur solidari de contenció davant la violència contra les dones.
Doncs encara motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, la xarxa i el Termcat presenten un capítol especial del podcast Paraules Evitables sobre el concepte de cultura de la violació.
És un programa dedicat a la dona francesa Gisèle Pelicot, a qui posa veu la periodista Neus Bonet, i on es repassa el diccionari del consentiment del Termcat que coordinen les lingüistes Laura Gallego i Sandra Cuadro, que explica per què és tan important aquest volum.
Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules i sovint acostuma a ser una altra dona.
Aquesta nova entrega de Paraules Evitables ja es pot escoltar al Territori Podcast de la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Canviem de qüestió. En clau política, el president espanyol Pedro Sánchez ha formalitzat el relleu de Teresa Rivera al capdavant de la vicepresidència tercera i el Ministeri de Transició Ecològica i ha nomenat la fins ara secretària d'Estat d'Energia, Sara Aegessen, de qui n'ha destacat la seva experiència i rigor, Pere Sanz.
Sánchez ha confirmat el nomenament de Sara Aegessen com a nova vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica i el repte demogràfic per continuar, ha dit, el llegat de Teresa Rivera, que serà designada vicepresidenta executiva i comissària europea. El president ha destacat el perfil tècnic d'Aegessen i ha aprofitat per defensar la tasca de Rivera.
Sara Aegessen representa la apuesta del gobierno de España por perfiles que aunan conocimiento y experiencia. Como vicepresidenta tercera, también simboliza algo muy importante para mí, y es nuestro compromiso con la paridad. Nuestra pérdida en España es la ganancia de toda Europa. Y sé con certeza, además, que Teresa Rivera será una extraordinaria, una excelente vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su nombramiento se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad.
La nova titular de Transició Ecològica ha estat negociadora de la Convenció Marc de les Nacions Unides contra el Canvi Climàtic i també ha estat membre del Consell Assessor de l'Organització de Nacions Unides.
I en clau catalana, el PSC dona per fet que acordarà els pressupostos amb els comuns que tenen l'habitatge com a columna vertebral dels comptes.
Per la seva banda, Junts per Catalunya presentarà la setmana vinent una proposta per lluitar contra l'encariment de l'habitatge i dels lloguers i assegura que els comuns no poden ser la solució a aquest problema perquè fins ara han fet polítiques contraproduents.
Mont Carvajal.
Els comuns continuen exigint al govern que multi els que incompleixen els topalls dels lloguers i que l'increment de la taxa turística es dediqui a l'habitatge i asseguren que les converses amb el PSC no avancen. defensen. El diputat David Cid reclama concrecions.
I els comuns no volem màgia. Bàsicament el que volem són solucions, i això vol dir pressupostos que tinguin la màxima prioritat en l'accés al dret a l'habitatge i, evidentment, també els canvis legislatius necessaris per fer front a qui vol fer negoci amb el dret a l'habitatge.
En canvi, la socialista Lluïsa Moret manté l'optimisme que hi haurà acord.
Jo confio plenament que, finalment, en aquestes converses i en aquestes negociacions podem arribar a un acord en el que tots i totes, en aquest cas, doncs, comuns i el PSC se senti còmode, no?
I des de Junts, que dimecres passat no sabia res de la manifestació de dissabte, el portaveu Josep Rius assegura que els comuns no són la solució perquè han fet més mal que bé.
La senyora Colau, quan era alcaldessa de Barcelona, i que el que està clar és que les receptes que ha aplicat ella s'han demostrat no útils, sinó que, a més, contraproduents.
Junts recorda que ja han reclamat que la Sareb posi a disposició els solars i pisos amb el finançament corresponent, i si no es fa és perquè ni el president Illa ni els seus socis no ho volen.
La UGT es marca com a objectiu aconseguir la reducció de la jornada laboral.
Així ho ha destacat el seu secretari general, Pepe Álvarez, en la primera jornada del 44è Congrés Confederal de la UGT. Fins dimecres, la trobada reunirà 1.500 assistents al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. També debatran sobre l'accés a l'habitatge o el salari mínim.
David Navarro.
L'actual secretari general, Pepe Álvarez, es presenta a la reelecció en el que serà el seu tercer i últim mandat. La jornada inicial ha comptat amb les intervencions de, entre d'altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i del cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó. Aquesta ha estat la primera vegada que un responsable popular ha participat en un congrés de la UGT i ha fet una crida al diàleg entre patronal i sindicats. El secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, ha deixat ben clar quin és l'objectiu del sindicat.
Cataluña es una tierra de acogida, es una tierra de cohesión social. Aquí el riesgo de fractura social no es por la lengua que hablemos, sino que es porque cada vez hay más pobres y cada vez los ricos tienen más. Esta es la verdadera riesgo de fractura social.
Fins dimecres, els sindicalistes debatran sobre les fites aconseguides durant els darrers 4 anys i abordaran els reptes actuals, com l'accés a l'habitatge o l'increment del salari mínim.
Notícies en xarxa.
I l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya denuncia l'increment de prescripcions mèdiques no justificades. Entre els medicaments més prescrits sense necessitat objectiva hi ha les pastilles pel colesterol o els ansiolítics. Maite Polo.
Les pastilles per al colesterol es van receptar l'any passat de forma no justificada un 17% més que el 2022. Va pujar el 14% l'ús inadequat de benzodiazepines per a l'ansietat i un 4% el nombre de pacients més polimedicats. A més, els resultats mostren diferències entre centres. La directora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, Sandra García Armesto, ha explicat que el problema de prescriure de forma inadequada afecta també altres països.
Té a veure amb això, amb la possibilitat de millorar l'adequació de la prescripció, del que es receta a la gent en funció dels perfils que té, no? I clarament és un dels que cal millorar i, bueno, el que cal també és posar sobre la taula com millorar-ho, no?
Pel que fa a les àrees bàsiques de salut, la que millor funciona en l'àmbit rural és la de Celrà, el gironès. I el millor centre de primària dels municipis més rics és un de Sant Cugat del Vallès. Mirant l'aplicació de La Meva Salut, es confirma que la bretxa digital no s'explica per edat, sinó per nivell socioeconòmic.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors.
I en cultura, el sector de les arts escèniques en català s'ha unit per organitzar avui una gala solidària amb els seus companys de València afectats per la Dana. L'acte, que es farà al Teatre Tívoli de Barcelona i començarà a les 9, serà ofert en directe per la xarxa Més i després per les televisions locals.
Alguns dels artistes que participaran en la gala d'aquesta nit són de Goll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique, Judit Nederman, Sol Picó, Carme Portacelli, Josep Maria Pou, Sopa de Cabra i Emma Vilarassau.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça canvia de xip després de l'empat del dissabte al camp del Celta i se centra en una nova cita amb la Champions demà a Montjuïc. Després de dos partits sense guanyar, els culers volen tornar al camí de la victòria. En la roda de premsa prèvia al partit, el preparador blaugrana Hansi Flick ha recordat que l'equip ha d'estar en constant millora.
El tema és que sempre hem d'aprendre de les situacions i la qualitat dels jugadors és molt alta i ho hem de demostrar. Ho hem de demostrar al camp i és el que farem. Demà començarem aquest partit i segur que serà un bon inici. Espero que puguem fer-ho. I al final, realment, es tracta d'un procés. Aquest equip tan jove està en procés.
Dimecres serà el torn del Girona, la Champions, que visitarà l'Sturm Graz a Àustria, reforçat després del 4-1 de dissabte davant l'Espanyol, que ha situat els gironins en places europees. Una lliga on el Barça és líder amb 4 punts més que el Real Madrid, que té un partit menys de la seva banda, els blanquiblaus. Continuen en descens i l'equip i el tècnic Manolo González podrien tenir una revàlida dissabte a l'RCD Stadium davant el Celta. A la Lliga F, el Barça superava el Tenerife 5-1 i continua líder sense haver cedit cap punt, 11 victòries en 11 partits. La portera blaugrana Cata Coll celebrava la reacció de l'equip al gol matiner del Tenerife.
Crec que han sortit els primers 10 minuts molta caraja, no està focalitzada en el partit i al final passa factura. No ens podem permetre cap error, però bueno, crec que també d'estar contentes de com han reaccionat. Crec que han reaccionat molt bé, fent un bon partit i entrant gols.
A la primera federació masculina, el Nàstic de Tarragona s'enduia el duel català 0-2 al camp del Barça Atlètic i retorna a places de play-off d'ascens. Dani Vidal és l'entrenador del Nàstic de Tarragona.
Durant molts trams del partit crec que no hem fet sentir còmode el rival, perquè sabem que és un rival amb moltíssima qualitat, que sabem molt bé el que juguen i que si comences a endarrerir posicions i defensar el camp propi, doncs a través d'aquestes superioritats i de la qualitat individual generen ocasions de gol, i crec que això l'equip ho ha fet molt bé avui.
Pel que fa a la segona federació, el Sabadell manté el lideratge del grup 3, un punt per sobre del Lleida. Els vallesans empataven a casa davant l'Europa, que és novè amb un partit pendent. Entra en places de play-off el Terrassa, que guanyava el camp del Cornellà 0-1 i se situa cinquè. Olot, Badalona Futur i Cornellà són en places de descens.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La primera simfonia de Mahler va ser anomenada Tità per influència de la novel·la de Jean Paul.
L'OBC la interpretarà a l'Auditori el 30 de novembre i l'1 de desembre, juntament amb el concert per a violí de Schumann, amb Frank Peter Zimmermann com a solista.
Entrades a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson, i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic, que s'anomena angle de Maraldi.
Sabies que...
Molta gent pensa que els camaleons canvien de color per camuflar-se amb el seu entorn, però en realitat aquesta no és la seva funció principal. Els camaleons canvien de color principalment per comunicar-se amb altres camaleons i per regular la seva temperatura corporal. El canvi de color en els camaleons es deu a unes cèl·lules especialitzades anomenades cromatòfors que contenen diferents pigments. Quan el camaleó necessita canviar de color, el seu sistema nerviós envia senyals als cromatòfors per expandir o contraure aquestes cèl·lules, barrejant els pigments d'una manera que altera el color de la pell. Per exemple, un camaleó pot tornar-se més fosc per absorbir més calor quan està fred o més clar per reflectir la llum solar i refredar-se quan està calorós. A més, els colors intensos i els patrons que poden crear són utilitzats per enviar senyals a altres camaleons, com ara indicacions de dominància, estat emocional o disponibilitat per a l'aparellament.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa a aquesta hora manifestacions arreu del país per commemorar el 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, sota el lema La Vergonya i la Por pels Agressors. Maria Pagès.
Des de l'organització Novembre Feminista, Marisa Fernández reclama tractar la violència masclista com a fet estructural per erradicar-la. Des de l'Ajuntament de Barcelona, la regidora de Feminisme, Raquel Gil, es compromet a treballar per fer que l'espai públic sigui un lloc segur i lliure de violències masclistes.
Les violències contra les dones no són fets aïllats, són fets estructurals. Si no les contemplem des d'aquest punt de vista, mai aconseguirem erradicar-les.
Hem après, mai millor dit, a base de cops, que el que passa a l'espai privat és públic, és col·lectiu i ens interpel·la a tots. Però també el que passa a l'espai públic, perquè si les dones no poden sortir als carrers, això vol dir que les estem mantenint fora de totes les esferes que normalitzen la seva vida com a ciutadanes.
L'UGT es marca com a objectiu aconseguir la jornada laboral de 37 hores i mitja. Avui s'ha celebrat la primera jornada del 44è Congrés Federal del Sindicat.
El secretari general Pepe Álvarez ha aprofitat la presència per primera vegada del líder del Partit Popular per aclarir-li que a Catalunya la llengua no és la causa d'una possible fractura social.
Catalunya és una tierra de acogida, és una tierra de cohesión social. Aquí el riesgo de fractura social no es por la lengua que hablemos, sino que es porque cada vez hay más pobres y cada vez los ricos tienen más. Esta es la verdadera riesgo de fractura social.
L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya denuncia l'increment de prescripcions mèdiques no justificades.
Entre els medicaments més prescrits sense necessitat objectiva hi ha les pastilles pel colesterol o els ansiolítics. La directora de l'agència, Sandra García, ha explicat que el problema afecta també altres països.
Té a veure amb això, amb la possibilitat de millorar l'adequació de la prescripció, del que es receta a la gent en funció dels perfils que té, no? I clarament és un dels que cal millorar i, bueno, el que cal també és posar sobre la taula com millorar-ho, no?
En cultura, el sector de les arts escèniques en català s'ha unit per organitzar avui una gala solidària amb els seus companys de València afectats per la Dana.
De Goll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique o Judit Niederman són alguns dels artistes que participaran en la gala. L'acte, que es farà al Teatre Tívoli de Barcelona i que començarà a les 9, s'emetrà en directe per la xarxa Més.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol tornar al camí de la victòria.
Després de sumar dos partits sense guanyar la Lliga contra la Reial Societat i el Celta, els blaugranes volen tornar a sumar de 3 en el partit de Champions que disputaran demà contra el Brest francès a l'estadi Lluís Companys. Els de Hansi Flick buscaran seguir la bona dinàmica a la competició europea contra un rival que ara mateix és quart a la Lliga, dues posicions per sobre del Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient molt i molt suau, molt més del que és habitual per aquestes dates, però això sí, amb molts núvols. Van deixant pluges, han arribat des de la banda de l'Aragó i han anat escombrant també gran part de les comarques de Lleida, interior de Tarragona, a hores d'ara arribant fins a la Catalunya central o a d'altres indrets de les comarques de Barcelona. Estem parlant de pluges que són molt fugaces. Només anirà descarregant una mica més el Pirineu Lleidatà, en forma de neu, això sí, molt amunt. 2.500 metres baixant una mica cap als 2.000 metres aquest vespre. Aquesta pluja s'atansa una mica més cap palès, però és molt efímera i al llarg de les immediates hores, fins aquest vespre aproximadament, arribarà a plovisquejar, poc més que mullar-se al terra en algunes comarques de Barcelona o la costa gironina. El vent del sud, de mica en mica, anirà girant ja cap a mestral i tramuntana aquesta propera nit, i això vol dir que demà baixarà la temperatura. No és que hagi de ser un dia molt fred, però sí que canviarem d'aires i demà al matí amb alguns núvols, sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la veritat és que parlem de força calma ja en aquesta xarxa viària. No ha estat la tarda excessivament complicada. No hi ha hagut massa incidències, volum de trànsit habitual, més o menys. Per tant, bàsicament, àrea metropolitana de Barcelona. Ara ens queda molt poca cosa. De fet, només l'extrem nord de Barcelona, aquestes dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, carregades encara ara uns 3-4 quilòmetres, tant l'autopista C58 com la C33 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sempre d'entrada a Barcelona. I poca cosa més, a la resta de vies, principals carreteres i autopistes catalanes, aquesta ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a dipa.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora manifestacions arreu del país per commemorar el 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Sota el lema La vergonya i la por pels agressors, el feminisme torna a sortir als carrers.
I ho fa per reivindicar les 16 dones i 3 nens i nenes assassinades a Catalunya des de principi d'any. Una xifra que supera les 15 registrades durant tot el 2023. I atenció, perquè avui hem sabut que el Sistema de Salut de Catalunya va detectar gairebé 11.000 casos de violència masclista contra les dones l'any passat, un 5% més que 2022. La xifra inclou casos amb diagnòstics de sospita i confirmats. Les dones més afectades són les de la franja d'edat que va dels 15 als 44 anys, seguides de les del grup d'edat entre 45 i 64 i 9 de cada 10 pertanyen al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000 euros.
Aquestes són les dades d'aquest 25N, però com dèiem, a aquesta hora el feminisme torna a ocupar els carrers. A Barcelona la protesta ha començat a Passeig de Gràcia amb Diagonal i allà hi ha els nostres companys d'Esplugues Televisió. Judit Vallès.
Doncs mireu, just acaba d'acabar el manifest del 25N que dona peu doncs, a aquesta marxa que començarà a tirar cap a plaça Universitat. Ha començat aquesta concentració a 6:45 a dalt de tot de Passeig de Gràcia i baixarà per Passeig de Gràcia passant també per Gran Via. Una manifestació de dos blocs, un bloc no mix al davant i un bloc mix on pot participar tothom qui vulgui. Entre els dos blocs tenim el grup Dona Vit que acompanya la protesta amb música. Avui aquí ha vingut molta gent molt diversa que venen de diferents llocs, però totes amb un objectiu en comú, erradicar tot tipus de violència contra les dones. Hem vist cartells de tot, amb alguns lemes que es repeteixen cada any i d'altres que s'incorporen, com per exemple les referències al cas de Gisèle Pelicot, un cas molt polèmic que s'ha convertit en tot un símbol del feminisme actual. Una protesta que té com a lema que la vergonya i la por dels agressors canvi de bàndol, governs i estats, assumiu responsabilitats. Una protesta també que ha estat organitzada per Novembre Feminisme i que demana sobretot doncs, donar visibilitat a que les violències són estructurals i no són fets aïllats i que la vergonya i la por ha d'anar cap als agressors. Un lema cèlebre.
Gràcies, Judit. De Barcelona marxem cap a l'Ebre perquè a Tortosa a les 6 de la tarda ha arrencat el seu acte institucional d'aquest 25N. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, és de fer, l'Ajuntament ha anunciat avui la creació d'una xarxa comunitària lila a la ciutat. Això ho ha fet saber el consistori durant l'acte institucional del 25N. Se tracta de la Unió de Comerços, Entitats, Associacions i Empreses que passen a ser espais segurs lliures de discriminacions. A hores d'ara ja s'han inscrit 40 empreses i entitats. L'Ajuntament vol interpel·lar així tota la ciutadania fent una taca d'oli a tota la ciutat. D'esta manera, les entitats adscrites a per una Tortosa lliure de discriminacions se comprometen a rebutjar qualsevol forma de discriminació, a promoure la diversitat o denunciar casos de violència que se produeixin dins de l'empresa o entitat. D'altra banda, a hores d'ara ja està en marxa una manifestació, també aquí a Tortosa, convocada per Vaga Feminista a Terres de l'Ebre, que recorrerà tots els carrers de la ciutat. L'entitat reclama 24 hores, un servei de 24 hores per atendre les dones en situació de violències masclistes a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Dani. I de l'Ebre cap a Terrassa, on aquesta tarda també hi ha manifestacions en motiu d'aquest 25N. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa ha commemorat el 25N de forma descentralitzada amb 7 concentracions simultànies als 7 districtes de la ciutat. Al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament, hi ha hagut una encesa d'espelmes commemorativa i la lectura del manifest ha anat a càrrec de representants de diferents entitats. Posteriorment, hi ha hagut un altre manifest, a banda, que ha llegit la Comissió de Dones amb Discapacitat, que ha fet incidència sobre com la violència masclista impacta d'una manera molt específica també a les dones amb capacitats diverses. L'acte ha inclòs un minut de silenci i aquest acte, com dèiem, s'ha repetit en els 6 districtes de la ciutat. Terrassa és el municipi amb més denúncies per violència masclista al Vallès Occidental, amb una mitjana de 3 denúncies al dia.
Gràcies, Marc. Una jornada de 25N on el govern, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona han llegit un manifest unitari a la plaça de Sant Jaume aquest migdia. En l'acte s'han compromès a treballar per fer que l'espai públic sigui un lloc segur, lliure de violències masclistes. Esther Minguell.
S'ha reclamat un espai lliure i segur per elles, i és que 8 de cada 10 dones han patit alguna violència masclista a la seva vida i un 20% ho han fet a l'espai públic. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Emma Menor, interpel·la la societat per fer-la còmplice a l'hora de denunciar les actituds masclistes.
Davant tota aquesta situació de degoteig constant, de vides trencades pel masclisme, faig una interpel·lació a cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Quina és la posició que volen tenir? Una posició passiva, de no va amb mi, de hem anat massa lluny, o una actitud activa perquè tots som agent del canvi?
En la jornada d'avui, Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona es comprometen a dedicar esforços per garantir que els espais siguin segurs i lliures per totes les dones. Ho explica Raquel Gil, regidora de Feminismes i Igualtat de l'Ajuntament.
Hem après, mai millor dit, a base de cops, que el que passa a l'espai privat és públic, és col·lectiu i ens interpel·la a tots, però també el que passa a l'espai públic. Perquè si les dones no poden sortir als carrers, això vol dir que les estem mantenint fora de totes les esferes que normalitzen la seva vida com a ciutadanes.
Des de la Diputació de Barcelona, la presidenta delegada de l'àrea de Feminisme i Igualtat ha insistit en posar el focus més enllà de les dades i mirar la repercussió que tenen en la societat les violències visibles i les que no es veuen.
Mentrestant, els advocats de Barcelona denuncien que el nombre d'actuacions del torn d'ofici en l'àmbit de la violència masclista i de gènere ha augmentat més d'un 5% aquest any.
Una xifra que continua creixent. Els advocats i advocades han atès ja gairebé els mateixos casos de gener a octubre que durant tot el 2023. Els col·legiats insisteixen en la importància de la justícia gratuïta i reclamen una atenció més integral.
David Benito.
El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha fet prop de 10.000 actuacions d'ofici en l'atenció de víctimes de violència de gènere i masclista amb el que portem d'any. Això suposa un increment del 5,6% respecte al mateix període de 2023. La institució reclama una atenció integral a les víctimes. Carmen Valenzuela és la responsable del torn d'ofici de l'ICAP.
Què estem fent? Estem atacant el problema d'arrel, que és necessari també un tractament més integral, que seria, per exemple, doncs, psicològic, les dependències emocionals, temes que es queden penjats i que penso que no els estem atacant des del fons. I el tema judicial és un esglaó més i fem el que puguem nosaltres els jutges, però a vegades no és el tema de fons.
Així, els advocats i advocades del torn d'ofici de Barcelona atenen una mitjana de 33 casos diaris, 1.000 cada mes. Per primera vegada, aquestes actuacions d'ofici superen les actuacions civils i només són superades per les actuacions penals.
Precisament en l'àmbit judicial del 25N, a Mataró, una dona denuncia que una sentència l'obliga a deixar el fill amb el pare acusat de maltractament i abusos sexuals al menor. Mataró Ràdio, Laura Cera.
Una sentència judicial obliga la Sílvia a portar el seu fill a les visites acordades amb el seu exmarit. La demanda de divorci va anar acompanyada fa més d'un any d'una denúncia per violència de gènere. Mentre esperava el judici, al cap de poc que comencessin les visites que el jutge havia dictaminat amb el pare, explica que el seu fill va manifestar-li que no volia tornar amb el seu pare perquè el maltractava i l'havia sotmès a abusos sexuals. Aleshores, va presentar una denúncia per maltractament i abusos sexuals cap al menor. Des d'aquell moment, i a l'espera dels judicis, assegura que es va veure obligada a incomplir el règim de visites amb l'objectiu de protegir el seu fill.
I aquí és on crec que el sistema falla, perquè no es poden donar règims de visites a menors amb procediments penals oberts, perquè després els menors pateixen les conseqüències.
Una situació que des del Col·legi d'Advocats de Mataró reconeixen que es produeix i que no és punt casos de violència masclista. Les conseqüències que pot portar per la mare incomplir el règim de visites establert per un jutge mentre justifica el perquè d'aquest incompliment poden ser des que se l'obligui a entregar els seus fills al pare fins a multes coercitives si l'incompliment és reiterat.
Doncs encara amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la xarxa i el Termcat presenten un capítol especial del podcast Paraules Evitables sobre el concepte de cultura de la violació.
És un programa dedicat a la dona francesa Gisèle Pelicot, a qui posa veu la periodista Neus Bonet, i on es repassa el diccionari del consentiment del Termcat que coordinen les lingüistes Laura Gallego i Sandra Cuadrado, que explica per què és tan important aquest volum.
Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules i sovint acostuma a ser una altra dona.
Aquesta nova entrega de Paraules Evitables ja es pot escoltar al Territori Podcast de la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president espanyol Pedro Sánchez ha formalitzat el relleu de Teresa Rivera al capdavant de la vicepresidència tercera i el Ministeri de Transició Ecològica i ha nomenat la fins ara secretària d'Estat d'Energia, Sara Gessen, de qui n'ha destacat la seva experiència i rigor, Pere Sanz.
Sánchez ha confirmat el nomenament de Sara Gessen com a nova vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica i el repte demogràfic per continuar, ha dit, el llegat de Teresa Rivera, que serà designada vicepresidenta executiva i comissària europea. El president ha destacat el perfil tècnic de Gessen i ha aprofitat per defensar la tasca de Rivera.
Sara Gessen representa la apuesta del gobierno de España por perfiles que aunan conocimiento y experiencia. Como vicepresidenta tercera, también simboliza algo muy importante para mí, y es nuestro compromiso con la paridad. Nuestra pérdida en España es la ganancia de toda Europa. Y sé con certeza, además, que Teresa Rivera será una extraordinaria, una excelente vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su nombramiento se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad.
La nova titular de Transició Ecològica ha estat negociadora de la Convenció Marc de les Nacions Unides contra el Canvi Climàtic i també ha estat membre del Consell Assessor de l'Organització de Nacions Unides del Medi Ambient.
I el PSC dona per fet que acordarà els pressupostos amb els comuns, que tenen l'habitatge com a columna vertebral dels comptes.
Per la seva banda, Junts per Catalunya presentarà la setmana vinent una proposta per lluitar contra l'encariment de l'habitatge i dels lloguers i assegura que els comuns no poden ser la solució a aquest problema perquè fins ara han fet polítiques contraproduents.
Mont Carvajal.
Els comuns continuen exigint al govern que multi els que incompleixen els topalls dels lloguers i que l'increment de la taxa turística es dediqui a l'habitatge. I asseguren que les converses amb el PSC no avancen. El diputat David Cid reclama concrecions.
I els comuns no volem màgia. Bàsicament el que volem són solucions, i això vol dir pressupostos que tinguin la màxima prioritat en l'accés al dret a l'habitatge i, evidentment, també els canvis legislatius necessaris per fer front a qui vol fer negoci amb el dret a l'habitatge.
En canvi, socialista Lluïsa Moret manté l'optimisme que hi haurà acord.
Jo confio plenament que finalment en aquestes converses i en aquestes negociacions podem arribar a un acord en el que tots i totes, en aquest cas doncs comuns i el PSC, se senti còmode. No?
I des de Junts, que dimecres passat no sabia res de la manifestació de dissabte, el portaveu Josep Rius assegura que els comuns no són la solució perquè han fet més mal que bé.
La senyora Colau, quan era alcaldessa de Barcelona, i que el que està clar és que les receptes que ha aplicat ella s'han demostrat no útils, sinó que a més contraproduents.
Junts recorda que ja han reclamat que la Sareb posi a disposició els solars i pisos amb el finançament corresponent. I si no es fa és perquè ni el president Illa ni els seus socis no ho volen.
Més coses. La UGT es marca com a objectiu aconseguir la jornada laboral de 37 hores i mitja.
Així ho ha destacat el seu secretari general, Pepe Álvarez, en la primera jornada del 44è Congrés Confederal de la UGT. Fins dimecres, la trobada reunirà 1.500 assistents al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. També debatran sobre l'accés a l'habitatge o el salari mínim.
David Navarro.
L'actual secretari general, Pepe Álvarez, es presenta a la reelecció en el que serà el seu tercer i últim mandat. La jornada inicial ha comptat amb les intervencions de, entre d'altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i del cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó. Aquesta ha estat la primera vegada que un responsable popular ha participat en un congrés de la UGT i ha fet una crida al diàleg entre patronal i sindicats. El secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, ha deixat ben clar quin és l'objectiu del sindicat.
Cataluña es una tierra de acogida, es una tierra de cohesión social. Aquí el riesgo de fractura social no es por la que hablemos, sino que es porque cada vez hay más pobres y cada vez los ricos tienen más. Esta es la verdadera riesgo de fractura social.
Fins dimecres, els sindicalistes debatran sobre les fites aconseguides durant els darrers 4 anys i abordaran els reptes actuals, com l'accés a l'habitatge o l'increment del salari mínim.
I aquest divendres se celebrarà l'anomenat Black Friday.
Un dia o dies, perquè cada cop s'allarga més la campanya en què els comerços ofereixen descomptes en alguns articles. Per evitar fraus, el Departament d'Empresa i Treball, a través de l'Agència Catalana del Consum, desplega una iniciativa per controlar precisament els preus dels productes.
Marc Pijuan.
Durant la passada campanya del Black Friday, Empresa i Treball va realitzar actuacions de control de preus sobre 55 empreses de sectors com el textil, els electrodomèstics o articles de la llar. Enguany, la xifra augmentarà fins a les 80 empreses controlades, un seguiment i anàlisi que es fa sobre uns 3.000 productes, la gran majoria dels quals en canals de venda per internet. Isidor García, director de l'Agència Catalana del Consum, apunta què analitzen.
Si el preu que s'ofereix diu quin és el preu antic, quin és el preu de rebaixat, o bé diu el percentatge i si aquesta situació compleix amb la normativa que nosaltres contrastem que ha estat el preu ofert en aquell establiment durant els últims 30 dies.
García recomana als consumidors fer compres reflexives i dona consells per no ser estafats.
La publicitat que ha de ser certa, que s'ha de complir.
En cas de patir un frau, Consum recomana obtenir i guardar proves raonables per tal de poder demostrar-ho i recorda que estan a disposició del consumidor per solucionar el problema.
Notícies en xarxa.
L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya denuncia l'increment de prescripcions mèdiques no justificades. Entre els medicaments més prescrits sense necessitat objectiva hi ha les pastilles pel colesterol o els ansiolítics. Maite Polo.
Les pastilles per al colesterol es van receptar l'any passat de forma no justificada un 17% més que el 2022. Va pujar el 14% l'ús inadequat de benzodiazepines per a l'ansietat i un 4% el nombre de pacients més polimedicats. A més, els resultats mostren diferències entre centres. La directora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, Sandra García Armesto, ha explicat que el problema de prescriure de forma inadequada afecta també altres països.
Té a veure amb això, amb la possibilitat de millorar l'adequació de la prescripció del que es receta a la gent en funció dels perfils que té, no? I clarament és un dels que cal millorar i bueno, el que cal també és posar sobre la taula com millorar-ho, no?
Pel que fa a les àrees bàsiques de salut, la que millor funciona en l'àmbit rural és la de Celrà, el gironès, i el millor centre de primària dels municipis més rics és un de Sant Cugat del Vallès. Mirant l'aplicació de La Meva Salut, es confirma que la bretxa digital no s'explica per edat, sinó per nivell socioeconòmic.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena.
En cultura, el sector de les arts escèniques en català s'ha unit per organitzar aquest vespre una gala solidària amb els seus companys de València afectats per la Dana. L'acte, que es farà al Teatre Tívoli de Barcelona i començarà a les 9, serà oferta en directe per la xarxa Més i després per les televisions locals.
Alguns dels artistes que participaran en la gala d'aquesta nit són de Goll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique, Judit Nederman, Sol Picó, Carme Portacelli, Josep Maria Pou, Sopa de Cabra i Emma Vilarassau.
Les entrades tenen un preu de 30 euros i també hi ha una fila zero per fer donacions al web Gala Amunt València.
Segons càlculs del sector, la Dana va provocar pèrdues d'uns 6 milions d'euros i uns 900 treballadors s'han quedat temporalment sense feina, a més de les destrosses en teatres, equips, escenografies o vestuari.
Vam decidir que teníem que ajudar, que sempre el sector cultural l'ajuda, però era, jo crec que era la manera de fer aquest pas i bueno, doncs hem muntat aquesta gala per recollir tot, bueno, tot aquest fons solidari per intentar ajudar i que puguin aixecar una mica el camp. No?
Eren les paraules de Jofre Blesa, que és coordinador de l'espectacle.
Allà on les palmeres ploren la llorada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça canvia de xip després de l'empat de dissabte al camp del Celta i se centra en una nova cita amb la Champions demà a Montjuïc davant el Brest. Després de dos partits sense guanyar, els culers volen tornar al camí de la victòria. En la roda de premsa prèvia al partit, el defensa blaugrana Íñigo Martínez s'ha mostrat content per la temporada que està realitzant fins ara a títol personal.
Sabria dir-te si és la millor o la peor. Podria dir-te que és un dels que estic disfrutant. Todo va bien. Estoy disfrutando de esos momentos, de estos partidos que me está dando el míster. Compites todos los partidos. Bueno, notas que el míster te tiene mucho aprecio. Es todo un poco, ¿no? Entonces todo fluye. Y la verdad que me estoy encontrando físicamente, a pesar de los 33, muy bien.
Dimecres serà el torn del Girona a la Champions, que visitarà l'Sturm Graz a Àustria, reforçat després del 4-1 de dissabte davant l'Espanyol, que ha situat els gironins en places europees. A la Lliga F, el Barça superava el Tenerife i continua líder invicta. La portera blaugrana, Catacoll, explicava molt gràficament les sensacions de l'equip davant la diana inicial de les Canàries.
Quan han ficat el gol hem dit hòstia puta, perquè al final minut 3 ja fiquen un gol, pues joder. Però bueno, quan dic que res ha anat bé, al final el gol està ja quasi arribant al final de la primera part, que tampoc està ràpid. Doncs bueno, crec que a poc hem anat obrint el partit, a poc hem anat trobant espais i a poc pues, han entrat els pilotes de la porteria.
En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Raúl Neto, base brasiler de 32 anys que signa fins a final de temporada per cobrir l'absència de Nicola Provitola. Amb experiència de 8 temporades a l'NBA i 4 prèvies a l'ACB, Neto jugava fins ara a l'Esporte Club Pinheiros del seu país. Neto arriba amb ambició i humilitat per sumar dins l'equip.
Es un reto difícil, ¿no? Jugar para un equipo con nombre y con ilusiones que tiene que el Barcelona, pero tengo muchas ganas y ya sé que no va a ser fácil, pero estaré preparado para jugar lo que necesite, para hacer lo que necesite dentro de la pista y ayudar al equipo al máximo.
A la Lliga Femenina, l'Espart Girona continua líder intractable després de guanyar la pista de l'Encino. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
Cuando el partido se ha puesto muy difícil, muy complicado, y pintaba mal, el equipo ha sabido volver y el equipo no se ha rendido. Esto es muy importante y creo que muchas veces te da cosas, la mentalidad, la actitud, el no dar nada por perdido, el seguir peleando, el seguir corrigiendo, y creo que al final el resultado viene de ahí.
I perdien per la seva banda el Cadí la Seu i la Penya. I en hoquei patins, un últim apunt, el Barça continua al capdavant de l'hoquei lliga masculina i a l'hoquei lliga femenina, el Vila-sana perdia el primer partit del curs.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
He pintat l'horitzó per sanar les penes, tant de bo que aquest mal vagi ben de pressa i jo no em desespero, vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena, més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero. I jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant. Per volar més amunt, que tremolin els arbres. Tota por entre amor i guerra, He cantat mil cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho. Van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero. Ei, jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat. Per volar més amunt que tremolin els arbres, per anar molt més lluny.
La xarxa de comunicació local.